11 i 7 minuts del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa d'aquest dia de la vigília de Nadal, dia de la nit de Nadal, i avui, com no podia ser d'una altra manera, l'espai de música del programa, en aquest espai en què fem una mirada panoràmica de la música, hem de parlar de música de Nadal. Xavi Blanc, molt bon dia.
Molt bon dia.
I molt bones festes, ja ho podem dir, no?
Molt bon Nadal.
Ara sí que ja, com estem a tocar, ja podem felicitar festes a tothom.
S'acosta, s'acosta.
Exacte. Escolta, avui em portes una sèrie de Nadales.
Sí.
Que analitzarem el seu origen,
sí,
i també anècdotes relacionades amb elles.
Sí.
Déu-n'hi-do, la música de Nadal, les Nadales donen moltíssim de si.
Donen molt. Mira, t'he de dir que m'ho he passat molt bé preparant aquest programa.
Sí?
Va ser,
home,
que m'ho passo molt bé.
Genial.
Però tenia un problema. És que hi havia tant material.
Mm-hmm.
Havia de triar entre tantes i tantes Nadales, i cadascuna amb la seva història al darrere.
Clar, exacte.
I per què he triat el que he triat, que ara ho veurem, que són set talls de música, algunes molt conegudes, però en les que aprofundirem una miqueta en coses, en aspectes que no, que la gent no coneix.
Clar.
O crec jo que no coneixen, ara veurem. I és perquè en jo, com a professor de l'escola de música, utilitzo material de Nadal, de cançons de Nadal, en les meves classes, sobretot quan s'acosta les festes, les vacances de Nadal. Això ho compartim amb tots els professors, tothom fa les audicions, els concerts, yeah, i cançons de Nadal. Això. El que passa que molts cops aquestes cançons de Nadal les tenim tan assimilades en el conjunt de la festivitat nadalenca que perdem una mica de vista o d'oïda, quin és el seu origen. I a vegades em pregunten els nanos allà, diu, escolta, aquesta cançó la va fer un compositor? Perquè ells estan acostumats a tocar cançons que les ha fet un compositor. Clar, algú que ha fet una cançó de Nadal...
Hi ha d'haver algú, no?
Hi ha d'haver algú, no ha sortit, no la va crear Déu el sisè dia.
Exacte.
I aleshores, el que passa és que molts d'aquests compositors es van perdent, i les cançons de Nadal, com totes les cançons populars, comencen a tenir una vida pròpia. Que això és el que m'interessa del programa d'avui.
Llavors la música, si va tenir un compositor, se l'escapa de les mans totalment i queda...
Se l'escapa, llavors, clar, això entra a ser patrimoni cultural de cada país, de cada regió, de cada ciutat, etc. O de cada sector cultural, perquè també veurem que no tots els sectors socials tenen les mateixes cançons, comparteixen les mateixes cançons, i llavors la cançó fa el seu camí. Aleshores, si voleu, per posar un exemple que a més d'un li sorprendrà,
a veure,
m'agradaria que escoltéssim una cançó de Nadal que tots coneixem moltíssim, però que ara molts oients ja no relacionen amb el Nadal. Si voleu, ho passem a escoltar. I ho passem a escoltar amb una versió que canta la Victòria dels Àngels, que, com no podia ser d'una altra manera,
clar que sí,
he triat a la Victòria dels Àngels, que és com la patrona, diguem-ho així, de la nostra escola.
Clar que sí. Quina...
Doncs escoltem el cant dels ocells.
Podríem dir que és la cançó de Nadal catalana per excel·lència, aquesta.
És la cançó de Nadal que arreu del món més es coneix, una cançó d'origen català.
Mm-hmm.
Però fixa't, aquesta cançó, que té una lletra que ens parla de Nadal i ens parla del naixement del nen Jesús, i que en la versió de la Victòria dels Àngels s'aprecia, es pot entendre perfectament la lletra, el qual és molt d'agrair, perquè hi ha molts cantants que a vegades no s'entén res, la Victòria se li entenia tot. Doncs aquesta cançó, de cop i volta, és una cançó molt antiga, alguns la daten del segle XVI, altres del segle XVII, aquesta cançó passa una cosa en un moment determinat que fa que perdi la seva lletra. I això és que el Pau Casals comença a posar aquesta cançó de moda a tot arreu perquè ell la tocava com a símbol de catalanitat i de resistència contra la dictadura franquista.
Per tant, a primer és erroni pensar que és de Pau Casals,
sí,
no aquest, és d'ell.
Sí, moltes vegades ho veuràs escrit i ho veuràs comentat, la cançó de Pau Casals. No, això és una cançó popular, com tantes i tantes que s'han conservat i tantes que s'han perdut.
I també molta gent la tindrà en ment aquesta cançó perquè és una cançó que es toca en contextos fúnebres.
Sí, això és el que, aquest és el primer exemple que volia posar de que tenen vida pròpia. Quan el Pau Casals l'utilitza com a símbol, molta gent l'agafa com a símbol.
Sí, sí, sí.
I aquest símbol ja no té res a veure amb el Nadal, és un símbol de catalanitat, etc. I ara, en segons quines situacions, s'utilitza fins i tot com a camp fúnebre, és a dir, el camp del Barça, o molts camps, o moltes situacions socials en les que, quan es fa un minut de silenci, es posa una cançó de Nadal. És tan absurd com posar el fum-fum-fum per un minut de silenci com a origen. Però això és el que ha anat passant, perquè la cançó ha anat evolucionant.
Potser, mira, sentint-la una mica és la versió de poques, la que sentim de fons ara. Clar, Xavi, el que passa és que potser, malgrat que és una cançó de Nadal, la música és cosa de sensacions al final i el que transmet, i això de primera és una cançó que és molt solemne. És...
Sí, però...
Clar, però si tu llegeixes... No estem acostumats a que el Nadal sigui així.
Clar, però tu, si llegeixes la lletra, està ple de cançons que en el Nadal, que són d'aquest caràcter així, perquè moltes estan relacionades amb el concepte de cançó de bressol, de cançó tendra, per... que el nen Jesús s'adormi en braços de Maria.
Amic.
Ah, i aquesta és la... No tot és xivarri i xerinola.
Exacte. També s'havia de dormir, llavors.
També s'havia de dormir. I aleshores, això que us deia, el Pau Casals la va posar, la va internacionalitzar. Aquesta versió que acabem d'escoltar està enregistrada el dia de presa de possessió del president Kennedy. I després també la va tocar en el seu... en va parlar en el seu discurs de les Nacions Unides, en el seu famós I am Catalan, i s'ha convertit en un símbol. Llavors, aquest símbol primer és un símbol de llibertat i ara està evolucionant cap a un símbol en els enterraments, etcètera, etcètera. Ha perdut el que dèiem, el seu autor, no sabem qui era en aquest cas, però ha anat evolucionant.
Es va deixar un bon regal, l'autor.
Es va deixar un regal fabulós.
I tant. Què més ens portes, Xavi?
Doncs mira, ara us porto una altra cançó cantada per la Victòria dels Àngels, el Desembre Congelat. I per què he triat aquesta cançó?
Tu diràs.
He triat aquesta cançó perquè és un exemple de cançó que encara està en les trinxeres, resistint el pas del temps. Perquè les cançons populars... de la mateixa manera que evolucionen cap a altres àmbits del calendari, i no necessàriament són de Nadal, doncs també evolucionen segons les modes, etc, etc. I ara mateix, per exemple, jo he portat un cançoner aquí, que el tens aquí a l'avant, amb quantitat de cançons de Nadal. Si jo ara anés passant full, tu veuries que hi ha cançons de Nadal per tot el que té a veure amb el Nadal, pel Tió, per la Missa del Gai, pel dia de Nadal, pel dia de Sant Esteve, pels pastorets, la nit de Sant Silvestre, l'home dels nassos, el dimoni, el rabadal, etc, etc.
No ens acabem, eh?
No ens ho acabem. I tot això, amb moltes cançons diferents per cadascun d'aquests temes. Tot això es va perdent. Es va perdent, es va perdent, es va perdent. I algunes resisteixen. I el Desembre Congelat encara és un dels exemples, com el Fum, 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 com el Noi de la Mare, però és que n'hi ha desenes i desenes i desenes de cançons pròpiament catalanes que s'han anat perdent.
Potser la prova del cotó és quan els nanos a l'escola la canten.
Això mateix. En aquest sentit, els mestres a les escoles fan una feina de conservació del patrimoni incalculable, perquè és que abans la música popular es cantava perquè tenia una raó de ser.
Clar.
Ara això ja s'ha perdut molt. Penseu que en aquell moment la manera de reproduir la música era cantant-la. I per això tenen aquesta capacitat que tenien de retenir lletres tan i tan llargues, amb tantes i tantes estrofes, ve d'una època en què no hi havia enregistraments i que l'única manera de comunicar en els altres aquella cançó era cantant-la i cantant-la i cantant-la. Això ha desaparegut.
Sentim una mica el desembre congelat.
Vinga.
Però, Xavi, a veure, l'origen de les Nadales, són totes populars?
Bona pregunta.
Clar.
No, les cançons no són totes populars. A veure, són populars, depèn del que entenguis tu per popular. Popular en el sentit de que se les apropia al poble, sí. Però popular com a cançó anònima, antiga, que espera la nit dels temps, no. N'hi ha moltes que tenen noms i cognoms. Una altra cosa és que el nom i cognom s'hagi diluït en aquesta nit dels temps.
Aquesta té nom i cognom, aquesta, el desembre congelat?
No, aquesta precisament és una cançó del patrimoni popular català que no sabem qui la va fer. I hi ha diferents discussions musicològiques sobre si pot ser d'aquest segle, d'aquest altre segle, del segle XV, del XVI, etcètera, etcètera. Moltes d'aquestes cançons es comparteixen en diferents països. És a dir, que hi ha cançons que més o menys algunes i calcades en molts casos, sí, les trobem a Itàlia, a França, a Portugal, fins i tot a Anglaterra. Perquè això té origen en el villancet, en el villancico, que el villancico ve de villano. Eren les cançons que cantaven els villanos.
Ah, sí.
Sí, això no és els villanos de les pel·lícules.
Ja, els villanos de la villa.
De la villa, que es diferenciaven dels altres estaments, la noblesa i de l'església. Eren les cançons que cantaven els villanos. L'església, amb molt bon criteri, se les va apropiar i feia villancicos per totes les litúrgies relacionades amb el calendari litúrgic.
Déu-n'hi-do.
La redundància. I això després va anar passant de moda. Tot això estem parlant del segle XV al XVII. Va anar passant de moda i les que es van conservar com a villancicos eren les que pertanyien al Nadal. Llavors, els villancicos, el villancet, la pastorela a Itàlia, les natalendes a Portugal, les noels a Borgonya i a tot França, les carols a Anglaterra...
O sigui, a veure si ho entès bé. De primeres no era una música només de Nadal.
No.
El villancico, com el entendrem...
El villancico, no, el villancico n'hi havia de tota mena. I llavors hi havia molts compositors de villancicos, després perquè també els villanos aquests, els compositors van començar a compondre villancicos i així la cosa va anar evolucionant. De cançons relacionades amb el Nadal, se'n conserven antiquíssimes, molt relacionades amb el món litúrgic, ja des del segle IV.
Carai.
I el que passa que, clar, tu sents això i no té res a veure amb el concepte de cançó de Nadal que nosaltres tenim. De manera que totes aquestes cançons de Nadal, diguem que es perden en el seu origen, però hi ha uns musicòlegs que recuperen i que van buscant les pistes de veure aquesta cançó, van buscant documents, van buscant a biblioteques...
És una feina de ratolí, de biblioteca, de buscar...
Biblioteca, però que és fantàstic perquè després, quan ho trobes, la veritat és que dona molta alegria.
Home, alegria i, a més, necessari per tenir aquesta consciència, perquè, clar, podem tenir un material sobre la taula, però si no sabem...
Clar.
S'utilitza sempre, però no sabem d'on ve,
sí,
home...
És una miqueta que dius, bé, qui va inventar el tió? No? Dius, el tió, doncs està clar que no hi ha un nom i cognom. Qui va inventar el torró? Les neules? Les Nadales? No, les Nadales.
No, però estem parlant d'una cosa, no és qui ha inventat la música o el menjar,
exacte,
és qui ha inventat aquesta cançó.
Llavors, bé, és molt bonic anar seguint aquesta pista. També tenim casos que ha passat al revés. És a dir, que tenim, en un moment donat, ja bastant tardiu, no en segles tan enrere, algú que compon una cançó i, com he dit al revés, no és ben bé al revés, un cas diferent, que compon una cançó i que després aquesta cançó canvia d'autor, per dir-ho. És a dir, se li adjudica un autor que en realitat no és.
Hi ha algun exemple?
Sí, El Joia en el Món. El Joia en el Món, que és una cançó que també la sentim moltíssim, la podem escoltar per megafonies molts cops ara pels carrers. Doncs és una cançó que ve d'un compositor que es deia Lowell Mason i que va agafar temes de Händel. I aquest tema de Händel, aquests temes, en va fer una cançó. I va posar basat sobre temes de Händel. Però després això de sobre temes de Händel es va anar esborrant de les còpies i dels manuscrits, la gent ho va obviar i va quedar com una peça de Händel. I el que volta diu, El Joia de l'Amunt és una peça de Händel. Fins i tot en alguns llibres de text diu que és del Masies de Händel. No, hi ha alguns compassos, algunes notes molt poquetes que estan agafades del Masies d'algun nom. El senyor va fer una cançó. Doncs el pobre senyor no li va servir de res per durar, perquè ja ningú se'n recorda i tothom relaciona aquesta Joia en el Món amb Händel.
Quina harmonia, tu, eh?
Sí, fantàstic.
Què em pots dir d'aquesta música a nivell tècnic i tot
mira,
plegat?
Mira, doncs una cosa molt interessant. La veu aguda que escoltem aquí és una veu d'home.
No ho digues.
És una veu de contratenor. Tot això...
Com se li diu aquest tipus de veu tan aguda?
És un contratenor.
Contratenor.
I aquí, en aquest grup que es diu The King Singers, són tot homes. I la veu més aguda, que algú pot dir, mira quina, aquesta dona que bé canta. No, és una veu, la veu més aguda, que és de contratenor, i he escollit aquesta versió perquè, tot i no ser de Händel, és un tipus de veu que s'utilitzava molt a l'època de Händel, perquè aquesta cançó és del 1839, és molt posterior a Händel. I, i aquesta mena de recerca de la cançó popular i veure si tenen nom i cognom, ara ens portarà a una altra cançó que està estic d'escoltar-la, que és la d'Este Fideles.
L'amic Pavarotti deixant-se anar,
amb aquesta... anar, com sempre, amb aquesta veu inconfusible.
I tant.
El gran Pavarotti, sí.
Sí, senyor. Pavarotti cantant a d'Este Fideles, què m'expliques d'aquesta peça, d'aquesta cançó?
Mira, doncs, que anem baixant pisos. Si la veu protagonista que hem escoltat abans era un contratenor, acompanyat dels altres registres, doncs aquí la veu protagonista és un tenor, que això vol dir que ja anem baixant. La precisió que ens dona és que la veu d'home té un caràcter amplíssim, una tessitura amplíssima, i que depèn del físic i de la formació que tens la desenvolupes més o menys. Aquesta cançó, la d'Este Fideles, també és molt bonica d'anar seguint, perquè no s'acaben de posar d'acord. Llavors,
quin dubtes hi ha?
Doncs hi ha dubtes de que és una cançó estranyament d'origen portuguès, la d'Este Fideles. Llavors, dius, portuguès? Sí. Doncs, i que fins i tot podria haver estat composta pel rei Joan IV en el segle XVII.
Carai, amb el monarca, tu?
Amb el monarca, perquè li agradava molt la música i era compositor i va enviar unes missions per tot arreu amb els seus músics perquè volia que s'exportés la bona música, fins i tot van arribar a Londres. Allà es va conèixer aquesta cançó durant molt temps com l'himne portuguès. Després va haver un organista que la va posar molt de moda, el John Redding, i així aquesta cançó es van trobar en manuscrits cada vegada més antics que arriben alguns fins a Sant Bonaventura en el segle XIII. però amb algunes modificacions i amb textos diferents. Això vol dir que les cançons se les apropien, tenen vida, això, vida
tenen
pròpia.
Tenen vida pròpia, és que és el que estava pensant.
Sí, que no van com un, conjunt tancat, sinó que es poden anar obrint, viatgen, els hi canvien la lletra, s'apropien les instrumentacions, es va canviant i arribem al Pavarotti cantant a la d'Este Fideles, que ni ell mateix devia saber d'on venia.
Passem del Pavarotti a un altre tipus de registre, passem a una veu de baix. Baixa, la veu.
Ben baixa, Hem baixat al sòtan, del contratenor.
Totalment,
ben agut, hem passat per la zona del mig, la planta baixa, diguem, que era el Pavarotti, i ara estem al garatge.
Sí, sí, Déu-n'hi-do,
Això era un...
Ha de ser dificilíssim controlar aquesta veu tan greu.
Sí, no és ben bé difícil, és una cosa que evidentment que és difícil, però no és més difícil que la veu aguda. Senzillament és una qüestió de natura. Vol dir que aquest senyor és baix, després necessita una formació per desenvolupar aquests harmònics i aquesta veu. Però això a Rússia, perquè això era el cor d'homes de Sant Petersburg cantant aquesta cançó, a Rússia es dona moltíssim aquests homes amb aquesta veu així tan greu. De manera que hem escoltat tres veus d'home cantant cançons de Nadal amb uns registres completament diversos, diguem, sembla com increïble que el mateix animal pugui produir veus tan diferents, perquè l'equivalent seria tenien a les cordes vocals o un violí o un contrabaix. És l'equivalent des del punt de vista de les tesitures.
No ho he vist en plaia d'aquesta manera.
Per això ho dic, és impressionant veure que la persona humana pugui tenir d'un violí o un contrabaix en les cordes vocals.
Estem parlant de la tècnica d'aquesta peça que estem sentint. És Santa Nit, què podem dir d'aquesta peça?
Doncs mira,
ben coneguda també, òbviament.
És molt coneguda i aquesta cançó sí que és una cançó originària per la nit de Nadal, i és una cançó del 1818, que sí que té noms i cognoms, és el Franz Xaver Gruber, que és un compositor austriac.
Et diré una cosa, em sorprèn que sigui tan recent.
Que sí, veus? Doncs això, tu la situaries més en la zona antiga, de la, allò que diem, del túnel del temps, no? Doncs no, és una cosa ben recent, i és una cançó, com tantes altres, que ha tingut moltíssimes anècdotes al darrere. D'entrada, és una cançó que és una cosa molt estranya, però una cançó que és patrimoni cultural immaterial de la humanitat, per la UNESCO. No cal que una cançó sigui patrimoni cultural immaterial.
Alguna cosa
de tenir.
Sí, sí, sí.
I té moltíssimes anècdotes al darrere. Una molt, molt bonica és que és la cançó que van cantar simultàniament en anglès, francès i alemany quan va haver una treva, la treva de Nadal, en la guerra de 1914, en la Primera Guerra Mundial.
Ostres!
I aquesta va ser la cançó triada per compartir i per triar aquesta treva, la qual és una situació esgarrifosa, no? Allò que gent que s'està matant...
I després cantar aquestes cançons.
Canten, comparteixen aquesta cançó en diversos idiomes i després segueixen matant-se.
I no adonar-se que potser estaven més units del que podíem pensar, que al final persones.
Doncs sí. Llavors, aquesta cançó té aquesta anècdota. Tantes altres en tenen, perquè si ara anéssim parlant de tant... no ens dona temps de parlar dels Gingembels, de tantíssimes cançons, de la Blanca Navidad, del Nadal Blanc, etc. I de tantíssimes i tantíssimes cançons que tenen autor en el món del pop, en el món del rock, en el món de tota mena musical, el John Lennon, la Maria Carey, el José Feliciano, els Beatles, el Rafael, que ara s'ha fet tan famós amb la, doncs sí,
ja s'ha acabat,
el Tamborilero, ja s'ha acabat, sí, el Frank Sinatra, fins i tot el Pink Floyd, etc. Tots aquests tenen cançons de Nadal, és increïble, i que no acabaries mai, i algunes d'aquestes cançons evolucionen, se n'apropien uns altres, en fan versions, una cosa fantàstica.
Escolta, portes una última peça, la setena i l'última ja.
Sí.
Aquesta és una mica diferent de la resta que hem sentit. D'entrada, ara comencem a sentir-la,
sí,
és una cançó que parteix d'un directe. Hem de marxar cap a Sud-àfrica per entendre aquesta cançó, però... D'acord, Sud-àfrica, però això no són veus negres. Això segur, i mira que jo no sé massa de música, eh?
No, sí, sí, doncs són veus... sí, això és un bon joc de paraules, eh? Són veus blanques, negres... I per què he triat aquesta cançó? Que pot sorprendre una mica de cop i volta això, i aquests sorolls que se sentien al principi de la cançó, tot això, perquè això és una cançó gravada d'un directe, d'un concert a Sud-àfrica, cantada per nens, i he triat això perquè aquestes cançons a l'Àfrica van sempre relacionades amb el moviment, amb la dansa. Ells fan una petita introducció ballant tots els nens, que clar, això no s'aprecia aquí sense les imatges. Per què he triat aquesta cançó? Perquè és un exemple de cançó que està esdevenint popular, tot i ser molt de creació molt recent, perquè aquesta cançó la van compondre en el l'any 1990. Llavors el text sí que és més antic, el text és un text, ja veus, que diu: caminarem en la llum de Déu, això és el que diu. I està fet, el text original, amb una llengua que es diu African, que és la llengua que parlava, una llengua germànica derivada del neerlandès, que parlaven els colons a Sud-àfrica i a Namíbia i tots aquests països. Hi ha un compositor d'allà que en els anys 90 fa aquesta cançó, després un altre compositor en fa un arranjament per quatre veus, aquest en el món coral comença a expandir-se i aquesta cançó està esdevenint popular i... té un nom, que és un senyor que es diu Andries van Tonder.
Sí.
Val? Però després la cosa va creixent i la cançó ja s'independitza i no és una cançó originària de Nadal, però hi ha molts cançoners i en molts concerts de Nadal hi ha molts cors que canten aquesta cançó. I l'he triada perquè és una cançó sud-africana, podria ser el nostre petit homenatge nadalenc al Nelson Mandela.
Em sembla bé.
I que va fer tant perquè les veus blanques a Àfrica fossin una mica més negres.
Exacte, que al final tots som negres i tots som blancs, vull dir que no importa el color de la pell, ni la manera que cantem, ni tampoc com pensem a vegades, sinó que al final som persones tots.
Tu diràs.
Xavi, si et sembla, acabem amb aquesta cançó, la deixem sonar, jo trobo que és un gran regal el que ens fas, i escolta, molt bones festes i molt bon any.
Moltes gràcies, bon Nadal a tothom.
Matins en xarxa. Sant Cugat a fons des de cugat.cat amb Sergi Alemany i Sergio Morales.